Som-hi un dia més amb el nostre temps del sempre amb tu. És dijous 28 de gener de 2016. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia. I bon dia, perquè el temps, esperem que si la setmana que ve ens fa aquest temps, direm temps de candelera ja.
Sí, que... sí, ah? ja afirmarem ja que estem amb temps de candelera. Recta final ja abans d'arribar a aquestes festes majors. De fet, demà ja comencen amb aquests actes de preludi des de bon matí amb la inauguració oficial de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i a la nit amb el teatre del grup escènic de la societat. Ja diguem-ne que ja ens podem dir que estem en candelera, pràcticament, l'ambient ja és respirar. Ja tens el programa de festes, Fini, ja l'has pogut veure?
Sí, sí, ahir els van començar a repartir, de tota manera, no em va arribar a casa, primer el vaig veure online i després ja, este matí, ja l'he pogut fullejar.
Ja l'han pogut fullejar, esperem que arribin també a totes les llars caleres. De candelera en parlarem una mica avui al programa, amb els petits de la casa, sortim a l'escola Sant Jordi, parlant dels nanos que els tenen allà durant tota aquesta setmana per poder-los veure. També parlarem de les tradicions com els pastissets i els corassons. I, sens dubte, per als més menuts, los cavallitos, les atraccions, són imperdonables, eh?
Per als pares no tant.
Per als pares
tant, bueno.
Veuràs que també ens expliquen com està això dels calerons per anar a la fira. Ja veuràs com també ens ho expliquen al sortim a l'escola.
Són dies en què es visiten més que menys els tiets i els padrins, eh?
Sí, i els avis, a tot home, anem a estirar de les butxaques. Temps d'entrevista, també de candelera, avui.
Coneixerem avui més de prop el nostre pregoner, Josep Maria Castellví.
Ja sabeu que serà el pregoner d'aquesta candelera 2016. Un altre tema, també relacionat amb la festa, és el 16è, concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. Un concurs que porta ja 16 anys realitzant-se i que és com sempre en aquesta data de festes majors quan s'entreguen els premis. En parlarem, per cert, hi ha molts premis locals.
Cada vegada més sorprenen les fotografies, eh? És que una mateixa imatge, una mateixa vista del port, és que es veuen en diferents... Jo al·lucino, la veritat.
És espectacular com ho podem veure. Sí. I en dijous també és temps del SomCap, avui parlant de la meva salut.
Avui ens acompanyaran des del CAP de l'Ametlla de Mar la Carme Aguilar i la Eva Lizarraga.
Per tant, doncs, temps per a la recta final del programa amb aquest SomCap. Anem-hi, que tenim molta feina, Fini. Dijous 28 de gener, som-hi amb aquest Sempre amb tu. L'actualitat de l'Ametlla de Mar i les Terres de l'Ebre d'aquest dijous 28 de gener de 2016. El 16è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre organitzat per l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar i l'Àrea de Turisme de Deltebre ja té guanyadors. Un concurs totalment consolidat que lliurarà els premis dissabte 6 de febrer al Centre d'Interpretació de la Pesca en el marc de les festes majors de l'Ametlla de Mar. Jordi Canalda de Tortosa ha guanyat el primer premi a la millor fotografia paisatgística realitzada a l'Ametlla de Mar amb l'Alguer Nit, un premi dotat amb 400 euros. El segon premi de 250 euros ha estat per Vinyet Solà de Barcelona amb la fotografia Piscina Natural. I el tercer premi per a la fotografia d'Alba Boyer del Perelló, Pesca de l'Alba, dotat amb 175 euros. En el cas del Premi Local de la Població, la fotografia Edge de Fidel Margalef ha estat escollida com a millor fotografia paisatgística, un premi que està dotat amb 250 euros. Mateixos premis, però en la categoria de Deltebre. El primer dels premis ha estat per Sobreferros, de Pau Guera de l'Ampolla. El segon per Perxant, de Bon Matí, de Lluís N, de l'Ametlla de Mar. I el tercer per Reflexes, de Jordi Rojals, de Tivissa. El premi local se l'ha emportat Agustí Descàrrega, amb la fotografia paisatgística Llamps sobre el Passador. En el cas del Premi Terres de l'Ebre a la millor fotografia realitzada a qualsevol indret de les Terres de l'Ebre, el primer premi dotat amb 400 euros és per a l'Univers, de Vicent Pellicer de Jesús. El segon, de 250 euros, per a Floating Toolbox, de Lluís García d'Ulldecona. I el tercer, dotat amb 175 euros, per a Memòria Històrica, de Miquel Planells, de Banyoles. El premi especial a la millor fotografia en blanc i negre ha recaigut a Abre Nu, de Lluís Ibáñez de Benicarló. El premi Fotografia Gastronòmica ha estat pels colors de les flors, de Xavier Soler, de l'Ametlla de Mar. El premi a la creativitat és per a Protagonistes, de Glòria Figueres, de l'Ametlla de Mar. I el premi a la fotografia d'activitat humana és Tots a la Mar, de Miguel Abello dos Santos, també de l'Ametlla de Mar. Tots aquests premis estan valorats en 300 euros. Les fotografies premiades estaran exposades al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar del 4 al 28 de febrer. Escoltem les valoracions que en fa des de l'Àrea Municipal de Turisme el seu gerent, Dami Lleó.
Bé, des de l'àrea municipal de turisme, doncs, molt satisfets, no?, per aquesta 16a ja edició del concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, que recordem que organitzem amb la regidoria, amb el patronat de turisme de Deltebre, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, i bueno, molt contents perquè doncs, bueno, un any més doncs, la qualitat s'ha superat, i també encara que la participació dels participants, dels concursants, s'hagi mantingut la qualitat un any més, el jurat ha tingut realment problemes per triar les fotos guanyadores. No? Des d'aquí felicitar a tots els guanyadors. També molt contents perquè d'aquests 15 premis, d'aquestes 15 categories, 5 categories han recaigut en gent de la Mella de Mar, en gent de la Cala, i això també doncs, ens fa sentir satisfets, no?, que la gent del poble doncs, participa molt en aquest concurs i que tinguem premis doncs, també és molt satisfactori. No?
Un altre punt en l'àmbit turístic i és que l'estació nàutica de la Costa Daurada, que engloba Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Miami Platja, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la Mella de Mar, participa en el Boot Düsseldorf, el saló nàutic més important d'Europa, que finalitzarà el pròxim diumenge i el que assisteix públic professional que busca les darreres tecnologies i innovacions del sector, així com embarcacions de tot tipus. També compta amb un nutrit públic interessat en l'oferta relacionada amb els esports nàutics de moda, com el busseig, el kitesurf, el surf, el caiac o el pa del surf, així com destinacions especialitzades en turisme nàutic. L'estació nàutica de la Costa Daurada està present juntament amb altres estacions de Catalunya, com la de Sant Carles de la Ràpita, Delta de l'Ebre, l'Estartit, Illes Medes i Roses, Cap de Creus, en un espai d'estacions nàutiques de Catalunya integrat en l'estand de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. També hi està present el Club Nàutic de Cambrils. En aquesta cita de Düsseldorf, a Alemanya, l'estació nàutica dona a conèixer al públic la seva oferta d'activitats i els seus 6 ports esportius i turístics. També ha realitzat contactes amb operadors turístics europeus centrals perquè s'incorporin la Costa Daurada a les seves programacions. Les joventuts polítiques de les Terres de l'Ebre de totes les formacions, excepte del PP, han unit esforços per crear Joventuts en Defensa de l'Ebre, un moviment unitari enfront del nou atac al riu i al territori, que entenen que implica l'aprovació del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per part del Consell de Ministres en funcions el passat 8 de gener.
Ahir al matí, en roda de premsa, van fer una crida a la joventut ebrenca i d'arreu del país a sumar-se al bloc jove de la manifestació del proper 7 de febrer a Amposta, organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Tal com ha destacat Maria Martorell, portaveu d'Unió de Joves a l'Ebre, ens unim un altre cop per manifestar el nostre no més rotund al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, deixant de banda les nostres diferències ideològiques. En aquest sentit, el portaveu nacional de Joves Demòcrates de Catalunya, Roger Pedret, ha afirmat que el dret que joves de diferents ideologies polítiques ens puguin reunir i crear aquest espai de trobada en defensa del riu demostra que la nostra prioritat són les Terres de l'Ebre per damunt de qualsevol pensament nacional. Al mateix temps que Àlex de la Guia, portaveu de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre, afegia que aquesta és la lluita del jovent, no només està en joc al Delta, sinó que també està en joc el futur de tot el territori i el nostre com a joves. I canviem d'assumpte i parlem ara de la denúncia a l'ACA per delicte ecològic i prevaricació en l'actuació al riu Algars.
Doncs sí, perquè l'entitat ecologista GPEC ha presentat una denúncia davant el fiscal de Medi Ambient de l'Audiència Provincial de Tarragona per les actuacions que l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat a l'interior de l'espai natural protegit de la Reserva Natura Parcial del riu Algars, al terme municipal d'Arnes, a la comarca de la Terra Alta. La part catalana del riu Algars, el riu hem d'especificar que fa frontera entre Catalunya i Aragó, afectat per les actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, va ser declarat reserva natural parcial per la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. Segons GP, que és de tal importància l'ecològica d'aquest riu, que va ser també inclòs al Pla d'Espais Naturals a la xarxa Natura 2000 i declarat zona d'especial protecció de les aus i lloc d'interès comunitari. Segons denuncia l'entitat ecologista, l'actuació realitzada per l'ACA ha consistit en la roturació mitjançant maquinària pesada d'un tram de la llera d'aquest riu, amb l'eliminació total de la vegetació i la transformació de la llera del riu, convertint-la en una simple explanada de terra desprovista de tota vegetació i de senyals de vida, per a convertir a un riu ple de vida i protegit per la llei en un simple canal per pas de l'aigua.
Adif i Renfe preveuen restablir la circulació de trens entre Flix i Móra la Nova avui dijous, fet que permetrà recuperar el servei de la línia R15 entre aquestes estacions. Des de les 12:45 hores de dissabte 23 de gener i a causa del descarrilament d'un tren de mercaderies de Transfesa a Ascó, la circulació ferroviària va quedar interrompuda entre Flix i Móra. Per al restabliment de la circulació i després de la retirada dels vagons descarrilats, Adif ha reposat 180 metres de via, 120 metres cúbics de balast, un desviament o canvi d'agulles, 210 metres de catenària, 4 pals i altres elements del sistema d'electrificació, així com cablejat del sistema de senyalització, comunicacions i instal·lacions de seguretat. Per dur a terme aquestes tasques, s'han mobilitzat més de 50 operaris i tècnics especialitzats d'ADIF i d'empreses col·laboradores, així com diversa maquinària pesant. Durant la incidència i per a facilitar la mobilitat dels viatgers de la línia R15 en aquest tram, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels clients del trajecte afectat. I la Ràpita desencalla el projecte d'auditori i preveu obrir-lo al 2017. L'obra estava aturada des de feia més de 2 anys, quan ja s'havia executat un 60% de l'equipament.
Així doncs, el govern rapitenc ha iniciat aquest procés per desencallar les obres de l'auditori municipal amb l'obertura d'un nou procés de concurs públic per a l'adjudicació del projecte de finalització d'aquest equipament, llargament reivindicat, les obres del qual romaniven aturades des de fa més de 2 anys. En les obres d'execució del projecte de l'auditori municipal es van iniciar el 2011, però l'any 2013 es van aturar deixant poc més de la meitat de la construcció feta, la qual cosa també ha comportat que el govern municipal hagi d'assumir el retorn del préstec FOMIT per l'incompliment de terminis en l'execució d'aquest projecte. El cost total ascendirà als 3,5 milions d'euros i actualment ja s'ha executat un 60% de l'obra. I amb aquesta notícia donem pas ja a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Previsió meteorològica que avui dijous ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dijous i avui sí que ho fem sense núvols. Això ha permès que les temperatures aquesta passada nit hagin baixat i ho han fet entre 3 graus, 4 graus respecte a les d'ahir en aquesta hora. Així que comencem el dijous amb un ambient relativament més fred que el que vam tenir ahir. En general, avui ha de dominar el sol, però sempre acompanyat de molts núvols alts ara durant el matí i a mesura que avanci el dia, sobretot a partir de migdia, aquests núvols també seran mitjans i llavors serà quan el cel momentàniament quedarà força variable. Les temperatures, tot i això, no han de variar massa i això vol dir que de cara al migdia continuarem parlant de temperatures màximes força agradables. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. I evidentment, agradables aquests 15,6 graus que ara mateix tenim a l'Ametlla de Mar. La humitat és del 62%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Potser 34 minuts quan sortim a l'escola, anem al Col·legi Públic Sant Jordi i veurem els nostres xiquets que li explicaven de les festes de la Candelera al nostre company, a Daniel Rodríguez.
Una setmana més sortim de l'estudi per visitar els centres educatius de l'Ametlla de Mar i avui venim a l'escola Sant Jordi. Segons sortim a l'escola i un sortim a l'escola que evidentment parlarà de Candelera. Avui ho farem amb dos nois i una noia encantadors com sempre en aquest espai del Sempre amb tu que ara es presentaran. Bon dia.
Bon dia, em dic Marwan i vaig a quart B de l'escola Sant Jordi. Bon dia, em dic Julen i vaig a quart B.
Bon dia, jo em dic Noa i vaig a l'escola Sant Jordi. tots de quart. Com està això de Candelera? Esteu preparats? Esteu llestos? Queden pocs dies ja perquè arrenquin les festes. Esteu preparats?
Jo sí.
Sí?
Sí, jo també. Sí? Jo molt preparada.
Però no només de dir, mira, no vindrem a l'escola durant uns quants dies, també de dir, tenim els vestuaris preparats, tenim la casa ja preparada, l'ambient, les ganes, això està a punt també?
Jo tinc moltes ganes de que comenci ja.
Sí? Anem a explicar una miqueta per què hem vingut aquí a l'escola, ens tocava vindre, però per què venim a parlar de Candelera? Perquè em sembla que teniu durant aquesta setmana aquí a l'escola a un dels protagonistes, sens dubte, indiscutibles d'esta festa, com són els nanos, els capgrossos.
Sí, li hem fet una visita i han estat molt, molt bonics.
Els havíeu vist mai als nanos, vosaltres? Suposo que sí, no?
Sí.
I què en sabeu dels nanos? Com, entenc que vos heu vist a tots els capgrossos del nostre municipi, però que, com sabeu lo que, el que són?
Jo sé que n'hi ha molts més a l'Ajuntament i que estos sols són una miqueta dels que n'hi ha. Ja està.
Aquí no us han portat tots els capgrossos, sinó que us han portat una representació d'aquells més, més bonics o més significatius.
N'hi havia. L'any passat n'hi havia molts més.
Vam portar molt més aquí. Com sabeu els seus noms i la seva informació? Com ho heu pogut veure?
Que els nens de 6 anys ens han fet una fitxa i han ficat com es diuen i ens explicaven, per exemple, on van néixer, d'on eren.
I a partir d'aquí també entenc que vosaltres també heu fet una informació, no? Heu fet alguna mena de notícia?
Nosaltres hem fet una notícia explicant que l'Ajuntament ens ha portat els caps grossos i tota l'escola els hem anat a mirar.
També estan els altres companys de l'escola mirant-los quan fem aquest programa. Mentrestant els estan mirant els altres, entenc que vosaltres també teniu ganes de algun dia posar-vos el cap i sortir a ballar pels carrers.
Sí, jo ho vaig fer. I és molt, vas pels carrers amb música i tens que ballar. I és molt divertit.
Perquè vosaltres dos, Julen, Noa, ho havíeu fet això o no? Marwan, sí, vosaltres?
Jo només una vegada, l'any passat.
Va agradar l'experiència? Es va agradar l'experiència, Marwan, Julen?
Sí, a mi m'agrada molt.
Tu, Noa, de moment encara no em sembla.
No, però jo i el meu germà algun dia ens volem ficar un cap de nano i comença a sortir amb la xaranga allà i allà.
Una promesa que segur que compliràs, perquè si no guany l'any que ve o el pròxim...
És Candelera, se té que fer.
És Candelera, se té que fer, i a més és una tradició que tots els nens i nenes del poble l'han d'aprofitar. Enguany, Marwan, Julen, repetireu?
Jo aquest any pot ser. No sé, jo no podré.
No et veus amb coratge?
No.
I això dels caps de nano, imagineu que això porta molta feina de fer. Valdros, sabeu que també els podeu fer valdros, caps de nano?
Sí.
I s'agradaria fer-lo?
Sí, però jo ja sé que hi ha un curset que ja ha passat, però que t'ensenyen a fer els caps de nano.
I després tens el teu cap de nano propi, teu, i el tens ja guardat a casa teua.
Sí, el pots ficar cada any. Te'l pots ficar cada any perquè ja el tens fet.
Doncs això enriqueix una mica més dels que ja tenen des de l'Ajuntament, aquests ja més grans i més grossos, també tens el teu propi personalitzat i fet a la teua manera. Han parlat dels caps de nano, dels caps grossos, dels caps de nano, però no han parlat de qui són i quins són els que s'agraden més, els que s'agraden menys. Expliquem-nos una mica quins hi ha, quins recordeu.
N'hi ha Popeye, Peter Pan, el Capitán Garfio, el Dimoni, el Negre, la iaia Sexy...
Aquí quan dius sexy hi ha una que rebota, no? Digues.
Hasta la guapa i la fea, també. I quin més?
Ricard Marcalet, de segon C.
Tu quan has dit la iaia sexy ja t'has emocionat, per què? Bueno, però... Torna-m'hi. Quan tries tu la iaia sexy, no? Tu te la voldries posar al cap, també, aquest cap de nano?
Sí, perquè està molt ben fet, la veritat.
I tu, Marwan, quin agafaries de tots?
A Popeye.
La Noa també digueu que sí. Tu, Julen, quin agafaries?
A mi el Dimoni, a mi m'agrada molt.
És més trapella, tu.
Sí.
Per tant, doncs, varietats i gustos. I aquells que diguéssiu, estos no me l'agafaria, este cap de nano fora.
No sé, n'hi ha molts que m'agraden, n'hi ha que no.
Noa, va, tu tens resposta.
Peter Pan, Capitán García o el Negre? Jo també, el Negre.
No us agrada el Negre?
No, molt feo.
Molt feo.
Però això es tracta també, no? Entenc que hi hagi de tot una mica, no? A la rua, a la cercavila dels capgrossos.
Qui se'l vulgui ficar, a qui li agrade, però no sé, cadascú té el seu gust.
Quan són els matins, allò a primera hora, que surt la xaranga amb els capgrossos, vosaltres s'apunteu a sortir també als carrers o millor us quedeu al llit, encara que és molt d'hora?
Jo l'any passat vaig sortir molts dies amb ma mare, ara estic, no sé. A mi, jo la veritat és que jo vaig amb la xaranga perquè estan els capgrossos i comencem a ballar. I jo trobo que els que ens divertim més són els menuts perquè som els que ballem més i les mares allí, i els pares congelats.
Tenen més fred perquè no es mouen tant. Una altra cita important és la caramelada, que el pròxim dilluns ja comencen les festes. Teniu ganes d'aquesta caramelada?
Jo sí.
Sí, perquè posem un punt dolç i comencem les festes amb energia. També surten els capgrossos aquesta tarda.
Sí, sí.
I un altre, aquest... de dilluns, a tarda de dilluns, també surten els capgrossos. I, per cert, si parlem de Candelera, parlem de capgrossos, parlem de nanos, és tradicional, però parlem d'una altra cosa molt tradicional, que són els nostres dolços típics, que són els pastissets i corassons. La noia es frega les mans, això ho hem de dir perquè la gent des de casa no et veu, però sí que pot saber que estàs fregant-te les mans. Teniu ganes ja de pastissets i corassons?
Sí, estan molt bons.
Vosaltres sou dels que ho compreu o dels que ho feu a casa?
A vegades els faig a casa, però poques. A vegades, jo moltes vegades els compro.
A mi me'ls fa la meva àvia de vegades. L'any passat ja no me'ls va fer perquè no tenia ganes. Se'ls els menjaven els de xocolata i els altres, com no ens agradaven, els deixaven i se'ls menjaven ells, però mai els acabàvem.
Clar, moltes vegades quan posem a fer al forn molts de croissants i pastissets, ne surten molts i clar, hem d'anar menjant-ne durant totes les festes. Vosses preferències, croissants s'ha d'anar a tots, entenc, no?
A mi m'encanten.
Els croissants sí, croissants a tots.
A mi també, sí, els tres.
Quina forma us agrada més?
L'estrella.
L'estrella i el cor.
L'estrella i el cor, sí. I a pastissets, aquí ja potser mos discutim més, no? El pastisset.
Sí.
Sí. Preferències,
vinga. A mi m'agrada el de crema i de xocolata, són els més bons.
Xocolata.
Crema, xocolata i un que porta com boletes. No sé com se diu, però està molt bo.
Per tant, de cabell d'àngel, res, no?
No.
No. El cabell d'àngel, vosaltres lo deixeu per a la gent gran, vosaltres el xocolata, que és més dolcet, no?
A mi m'agrada el cabell d'àngel.
I han parlat de capgrossos, han parlat de dolços i allò que també espereu amb moltes ganes és la fira, les atraccions.
Sí, sí.
Teniu les carteres plenes, ja us han passat la paga, ja teniu... No, encara...
Jo tinc 10 cèntims només, que me'ls gasto enseguida.
Jo estic forrada.
Ja ho tens, has guardat dels diners dels Reis Mags i de Nadal i tot això i les pagues per a xalar a tope a les atraccions.
Com ho saps?
I quines són les vostres preferides? Quines són les que més us agraden?
L'Huracan Show, el Hulk i els cotxes de xoque de grans.
El mateix, però també m'agraden les colchonetes, los tiros, el de les pistoles i ja està.
A mi m'agrada el Hulk, l'Huracan Show, els toros i les colchonetes.
I aquí us passareu la meitat de la festa, si no més, no? Aquí dins?
Sí.
I si diguéssiu, hem de triar algun acte de la festa, quin triaríeu, quin destacaríeu, quin és el que a vosaltres més s'agrada, més enllà de les atraccions, més enllà de les cercaviles amb els nanos? Un acte que us digueu, jo aniré aquí.
El pregó de les pubilles.
T'agrada?
Sí.
Pensa que d'aquí uns anyets se tocarà tu també, no?
No, jo ja el vaig fer.
Però quan seràs gran també... Que de petita, és clar, tu ja vas ser petita, però clar, et tocarà novament, d'aquí uns anyets, d'aquí uns quants, ser una de les amies a les grans, que també es torna a viure amb molta intensitat.
Jo, de l'any que m'ho vaig passar més bé, va ser quan vaig ser pubilla. A les atraccions m'ho passàvem superbé.
També anava acompanyada des de les pubilles grans, aquí, també, clar.
Sí.
Vosaltres què destacaríeu, a banda del pregó?
No sé.
No aneu al ball a la nit amb els pares?
Sí, de vegades amb la iaia ho feia, però no mateix. Sí.
Aneu a la processó?
Sí.
No.
Sí, sempre anava.
Sí? Bueno, sempre va.
I al futbol aneu, als partits?
Jo sí, bueno, els partits no, que fa poc que he començat i encara no tinc la fitxa, però ell sí.
Sí. Tu sí que vas als partits, Marwan?
Jo sí, de moment porto dos gols.
Bueno, molt bé, eh?
Contra el Tortosa. Jo només puc fer tornejos amistosos, però partits no.
Poc a poc anirem fent-ho, no?
Què dius? Ni mirar-ho, ni a jugar, ni res, no m'agrada.
A més, la part de les pubilles anava ben arreglades de festa. Bueno, a més els desitjos i esperant que passeu unes molt bones festes, jo també ho desitjo per a vosaltres, i que xaléssiu a la fira moltíssim, que tinguéssiu oportunitat de portar el cap de nano també, a veure si ens veiem aquests dies pels carrers del poble. Molt bones festes i també espero que desitgéssiu als nostres oients, a la gent de casa que m'ho està escoltant, també bones festes.
Bones festes.
Bones festes a tothom.
Bones festes.
I amb aquest missatge ens quedem. Què anaves a dir, Juli?
Que s'ho passem molt bé.
Molt bé, perfecte. Doncs amb aquest missatge ens hi quedem. Nosaltres ens acomiadem. D'aquest sortim a l'escola, des de l'escola Sant Jordi. La setmana vinent fem festa, perquè lògicament estem de festes majors, però la pròxima hi tornarem, en aquest cas, des de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
I aquests eren els comentaris, aquests és com viuen la nostra festa major, la seva festa major, els petits caleros. Uns minuts per la publicitat i tornem i coneixem més de prop el que serà enguany el nostre pregoner, el senyor Josep Maria Castellví.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Restaurant Esmeralda comunica a tots els clients i públic en general que estarà obert durant totes les festes amb la seva carta i menús habituals. Restaurant típic de la costa amb cuina nacional i internacional. Plats típics de les nostres terres. Paella i parrillades de peix i carn. Disposem de terrassa ajardinada amb jocs infantils. Ens trobaràs a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar, cantonada carrer de la Piscina amb Avinguda Calafort. Per reserves, truca'ns al 977 48 64 53 o al 659 57 06 69. També ens trobaràs a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Esmeralda.
Encarem ja la segona part del Sempre en Tu d'avui dijous i tal com havíem anunciat, avui ens acompanya el nostre temps de l'entrevista, el que serà el pregoner de la Candelera 2016, Josep Maria Castellví. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ja tenim amb nosaltres, eh? Ja el podem escoltar, la veu del pregoner de la Festa Major de la Candrera 2016. Vam poder escoltar fa uns dies a les notícies, però ara volem compartir amb tu uns quants minuts en aquest temps d'entrevista per conèixer una mica més de qui és Josep Maria Castellví, perquè explica'ns una mica com és la teva vinculació amb l'Ametlla de Mar i també una mica la teva relació en aquests anys amb el municipi.
Bueno, molt bé. Mira, com que fa molts anys, ja, bueno, els contactes ja venien de fa molts anys perquè, bueno, jo soc bussejador, vam començar bussejant el conegut ja vaixell del Correu, el naufragi del Correu, i a partir d'aquí va sorgir la incògnita de preguntar, i aquest vaixell, qui fa aquí? I la veritat és que ningú m'ho sabia donar explicació del que era, i a partir d'aquí m'ha sortit la inquietud d'averiguar-ho jo mateix, i com que jo havia fet història, era historiador i era bussejador, poquet a poquet vam anar tirant el fil a partir dels contactes amb la gent de la Cala, amb l'anterior consistori, que ens va donar facilitat també per a poder tirar endavant amb el projecte d'estudi, i a poc a poc van anar sortint, doncs, el llibre, els documentals, els programes de televisió, fins a arribar, doncs, avui dia, que ha continuat aquesta vinculació ja és a nivell personal, amb molta gent d'aquí del poble, clar. Uh-huh.
Perquè tu, em explica, ets geògraf i historiador, però també tens una altra part que ja és professional i vocacional, que és la part del submarinisme, que és la part de la càmera i d'enregistrar. Jo crec que has enregistrat hores i hores i hores de materials de pel·lícules submarins, en aquest sentit, sí. dels vaixells enfonsats a la nostra costa.
Sí, bueno, una part de l'estudi va ser també, lògicament, la documentació. Bueno, era una de les coses que jo vaig posar molt èmfasi, de dir, home, la història està als arxius, està als documents, la podem anar a buscar als arxius de tot el món, que és el que vam fer, però després ja hi havia un altre apartat que jo volia donar-li també molta importància, que era documentar-ho in situ, documentar-ho al fons marí, primera també per confirmar que cada vaixell era el que nosaltres dèiem que era, a partir dels estudis documentals, però a part d'això també, doncs, per la part estètica i per la part també de saber que allò se podia ensenyar a tothom, no? Però no només és explicar-ho, és veure-ho. I la millor forma de veure-ho és plasmar en imatges.
Uh-huh. I aquestes imatges entenc que les guardes com un tresor.
Sí, bueno, com un tresor, com un arxiu, com s'han de guardar tots els arxius, no? Hi ha imatges, ja, lògicament, també això ha anat evolucionant al ritme que han anat evolucionant les tècniques de filmació i a nivell d'arxiu també de les imatges, no? Primer, doncs, van començar gravant amb el que es tenia, ara fa 17 anys, 18 anys, i ara avui dia, doncs, amb alta definició. Això també moltes vegades implica que has de tornar a gravar una altra vegada el que ja tenies gravat per tindre-ho al dia a nivell de qualitat d'imatge, no?
I també...
Però tenim de tots els vaixells, pràcticament, eh? Sí, sí.
I també canvia una mica el pas dels anys, aquests vaixells, perquè entenc que d'immersions a tot el fons de la Costa Calera n'has fet moltíssimes.
Sí, clar, tu penses que cada... Bueno, hem fet pràcticament el que et deia abans, hi ha uns 12 vaixells d'aquesta època, que d'aquests se n'han fet 10 que són els accessibles. Parlem de fins a 20 milles de distància de costa, eh? Estem parlant de profunditats de fins a 100 metres. Això no pots baixar-hi cada dia, molts d'aquestos, no? El que passa és que, bueno, periòdicament te vas obligant a baixar-hi també, primer per entrenament propi, també després perquè cada vegada que hi baixes trobes coses noves o pots identificar punts nous, no? No, immersions importen moltes. Vull dir, és que jo crec que cada any, doncs, baixem, doncs, una trentena de vegades o una cinquantena de vegades cada any, no?
Això vol dir que pràcticament un al mes cau, segur, sempre, clar. I després...
No, jo crec que és una cada setmana.
Una cada setmana, ja, és a dir, que ja és una rutina habitual, no?, això de baixar...
Sí, bueno, anem a posar que alguna no és per aquí, que a vegades també, doncs, fem exploracions el que és a la costa nord de Tarragona, però sí, una trentena, jo crec que una trentena o cinquanta a l'any cauen els vaixells del golf, sí, sí.
Uh-huh. I per tant, doncs, això, i ho porteu fent, clar, molts d'anys, això, més de 15, o això és anat a funció dels anys va variant?
Sí, 17, 18 anys portàvem fent-ho, sí, també, hi ha hagut de tot, hi ha hagut altibaixos, hi ha hagut èpoques que han fet més, hi ha hagut que han fet menys, també, però és la regularitat el que t'ho dona, també. És cert que treballem amb objectius molt concrets, és a dir, bueno, doncs ara anem a treballar aquest vaixell i l'exprimim a fondo el tipus de, jo què sé, de document que volem treure. No sé, te poso un exemple, hi havia un dels vaixells que hi havia un... A nivell documental es deia, doncs, de que l'havien atacat tirant-li un torpede que li havia entrat per el costat d'estribord, i nosaltres quan vam baixar baix vam trobar el forat que li entrava pel costat de babor, no? Uh-huh. Bueno, doncs no enteníem res, vam tindre que baixar bastantes vegades fins a entendre que li havien tirat el torpede just a la base del vaixell i que li va entrar per un costat però que l'explosió va sortir per l'altre, i per això les fonts documentals deien que li havien tirat per un costat i nosaltres trobàvem que l'explosió li havia sortit per l'altre costat, no? Bueno, va ser una forma de lligar el que seria l'informe documental amb el treball de camp, no? Bueno, doncs això va obligar que baixessin diverses vegades sense trobar-hi l'explicació.
Tota aquesta feina que porteu fent durant 17 anys, actualment estàs treballant amb un llibre, si no m'equivoco, amb un nou projecte de documentació?
Bueno, no, són coses diferents. El que és el projecte ja va tindre la publicació d'un llibre l'any 2005, que va ser la Guerra Secreta del Mediterrani, el que era la Primera Guerra Mundial a la costa de Tarragona, i el Mar de l'Ebre també. I ara estic en un altre projecte, que és la Segona Guerra Mundial, que també hi ha coses de la vaixells de la cala, també. Bueno, de fet, estan molt a prop de la cala. Estem parlant de les goles de l'Ebre, també.
Per tant, també tindríem vaixells de la Segona Guerra Mundial a investigar en aquest sentit, no només de la Primera Guerra Mundial.
Sí, però molt menys. Ja estem parlant de coses molt contades perquè les circumstàncies eren molt diferents, l'entorn militar i l'entorn geopolític era un altre, no? Llavors, no té res que veure el que es va viure la primera que el que es va viure durant la segona. Però, bueno, té el seu punt també d'interès. Realment, el que és el protagonisme i la importància gran com a fets i naufragis és la Primera Guerra Mundial aquí a les costes de la Penya de Mar.
Aquest era el tema dels enfonsaments o dels vaixells enfonsats, era un tema que coneixíem tots els caleros, i coneixem també tots els caleros, però potser a nivell d'història, a nivell del per què aquests vaixells enfonsats, potser hi ha molta gent que encara no coneix. El pròxim any, el 2017, es celebrarà el centenari dels primers dels enfonsaments, els vaixells més importants, el més sonat potser és el Correu. Entenc que també és potser un any en el qual la divulgació històrica i científica, en aquest sentit, ha de prendre relleu i ha de prendre protagonisme a l'hora que es complementa amb una vessant turística o un actiu turístic per ser un municipi com la Cala, que té un potencial turístic molt gran.
Sí, a mi jo entenc que és un complement perfecte a les belleses naturals, digue-li gastronòmiques, digue-li paisatgístiques, i per mi és un complement perfecte, perquè pots acabar complementant amb un turisme d'història. A part d'un turisme d'història, és l'estar present en uns altres foros o en uns altres àmbits, que fins ara potser pues, la vella no estava, pues, perquè per lògica no hi estava, però és una forma de complementar perfectament tot sota aquesta bellesa que té el territori, no? Si a damunt això li dones ja un nivell ja científic o un nivell ja de, diguéssim, molt més elevat en quant al sentit de que és història, és una ciència, no? Bueno, la tornes a situar ja en un altre punt, no?
Ja.
Per mi és positiu, és molt positiu que se celebri un centenari i penso que se li pot treure molt de suc.
I ara ja per fer una mica la puntilla del tema, al fons de la cala o al fons del golf de Sant Jordi tenim tots aquests vaixells enfonsats, és possiblement un dels indrets més bonics per fer submarinisme de la costa catalana?
Anem a dir que és dels més interessants. El concepte de bonic jo ja no te'l sabria situar.
Bueno, posarem bonic, i perquè parlo ja d'una vessant més turística, no parlo d'una vessant de recerca històrica o de recerca submarinística, parlo més d'un
atractiu. Té un atractiu espectacular, vull dir, t'ho diria així, perquè és que no hi ha una concentració com aquesta, no hi és en un altre lloc. Aquí no tenim uns fondos de coralls i de grans formacions com les gamarres de corall, o potser grans formacions rocoses com a les Illes Medes a la Costa Brava, però tenim un patrimoni submergit que no el tenen allà dalt. Llavors és una cosa que, bueno, aquí evidentment has de juntar molts factors que són pues, els legals, diguéssim, els de logístiques, que tot això li dona un punt de concentració de naufragis, que jo el compararia pues, a Escòcia, Escapaflow, a les Illes Orcades, o te'l compararia pues, a Cabo de Palos, també a Baixa Múrcia, que és un lloc de concentració, per condicions similars a les que té el Golf de Sant Jordi, no? Però, evidentment, és un atractiu que és explotable perfectament.
Per tant, doncs, veurem aquest actiu que tenim davant la nostra costa com d'aquí un any i d'aquí a molts més també va créixer en aquesta promoció del nostre fons marí. Josep Maria, jo entenc que tu portes molts anys vinculat a la Milla de Mar, aquests anys d'estar submergit a les nostres aigües i, evidentment, entenc que pues, visitant els diferents indrets del nostre municipi, gaudint de la nostra gastronomia i demés, t'ha fet en molts moments sentir-te pues, molt ben arrelat al nostre municipi. I entenc que aquesta decisió del consistori d'oferir-te ser el pregoner de la Candelera ho reps també, entenc, amb una gran satisfacció.
Home, una satisfacció, orgull i després la responsabilitat que això te dona, no?, de cara a quedar bé, a reconèixer jo també de cara i davant de la gent pues, tot el que m'ha donat la Milla de Mar quan a caliu i amistat, no? A part de les satisfaccions de les exploracions en si mateixes, no? Perquè al cap i a la fi nosaltres fem una activitat que és molt callada, molt, molt silenciosa, mai m'he dit el món del silenci que tenim a sota, però és que a part d'això, pues, procures no fer soroll ni i no donar feina, és allò que vas fent i te vas moient amb els cercles d'amistats que tens al poble i que cada vegada pues, te se van obrint més, no? Però bueno, que t'ho reconeguin d'aquesta forma, pues, a part de sobtar-te i agrair-ho per descomptat, te deixa tota aquesta sensació, pues, el que té abans, no? Una responsabilitat molt gran i espero estar a les circumstàncies per descomptat, que m'agradaria molt.
Hem pogut llegir ja en el programa de festes la teva salutació. Què ens explicaràs al pregó? Ens pots avançar alguna coseta del que vols explicar al pregó? Algun detallet, alguna coseta, alguna anècdota que puguis explicar-nos?
Deixarem unes anècdotes per l'últim moment, perquè si no llavors és una sorpresa, però sí que te puc dir, pues, que hi ha un especial èmfasi en el record d'una època molt especial de l'Ametlla de Mar, com va ser la presència dels bussos, traient el metall, que per mi va ser una de les fonts d'informació molt, molt importants que vaig tindre. Agraïments especials també als pescadors, lògicament, als meus amics d'aquí de la cala, que això ho farem, ja personalitzarem el dia del sermó,
del pregó. Bueno, també a vegades el pregó s'ha de mirar que no acabis en un sermó, sinó que sigui un pregó també, s'ha de mesurar això.
Procurem que no. Posem també pues, els antecedents de Hollywood que va portar els bussos a la cala, veurem relacions amb el Titanic dels barcos, no sé, veurem una sèrie de coses pues, que potser poden ser sorprenents pels que no ho coneguin. Hi ha molta gent que ja ho coneix, evidentment.
De ben segur que no serà un sermó, ja t'ho garantixo jo. Que
no,
tota
no, no, no és la idea.
Tot el que ens explicarà serà molt interessant per escoltar i serà perquè estiguéssim tots ben atents i coneguem més en profunditat moltes de les històries amagades a la mar que no coneixem, perquè doncs, no tots hem tingut el plaer de poder baixar a aquestes profunditats i admirar el nostre fons marí. Ja per acabar, suposo que sabràs, Josep Maria, que aquesta festa major també vinculat a aquests centenari dels enfonsaments, també es lliurarà a l'Ajuntament una àncora del correu, si no vaig malament equivocat, que pescadors van recollir de la mar i es farà doncs, una mena de placa commemorativa i s'exposarà al públic. És també com una altra mena d'inici, no? En aquest centenari dels enfonsaments.
Bueno, és una mostra material realment d'una cosa que es va treure ja fa molts anys i es veu pels pescadors i que bueno, havia quedat allí ignorada o abandonada, perquè no se li donava la transcendència que tenia, però que jo crec que connecta directament amb el que dèiem ara, amb el que deies ara, del 1917. No? Aquí tenim una imatge de lo que era allò i de lo que hi ha baix. Però poso en proporció la petita àncora, que és enorme, evidentment, comparat amb el que hi ha baix, amb el barco que hi ha darrere, no? I com aquest, doncs, tots els altres que hi ha a baix. És història, és la història de l'Ametlla de Mar, és la pròpia història de l'Ametlla de Mar, encara que no la veguin directament, i això és una mostra.
És la nostra història i que esperem que el pròxim dilluns 1 de febrer ens expliquis el pregó de la Festa Major. Esperem que gaudeixis també dels nostres dies de Festa Major. Entenc que has degut viure alguns dies, no?, ja, en el teu passat.
De festes majors, sí, altres vegades ja he estat.
Però ara la veuràs des d'un altre punt de vista que segur.
Des de dintre, sí, senyor.
Des de dintre. Josep Maria Castellví, el pregoner de la Candelera 2016, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts al magazín del Sempre amb tu de la Cala Ràdio i ens veiem per festes.
I tant, a vosaltres, un plaer, eh?
Era el nostre temps d'entrevista amb el pregoner de la Festa Major de la Candelera 2016, en Josep Maria Castellví. Ja saps que els dijous també hi posem el nostre punt de SomCap. Ho fem amb el Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar, amb la Carme Aguilar i la Eva Lizárraga. Anem ja amb la nostra darrera secció d'aquest Sempre amb tu de dijous. Ja sabeu que els dijous és temps de Som Cap, de l'espai que fem amb el Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. En aquesta ocasió, el nostre programa ens volem aproximar a una de les propostes, un dels serveis que s'ofereix des del Departament de Salut, que és La Meva Salut. Per parlar-ne avui ens acompanyen al nostre programa la Eva Lizárraga i la Carme Aguilar. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a parlar d'això, de la meva salut, de la meva i la de tots, entenc, perquè aquest és un servei que s'ofereix pràcticament a quasi bé tots els usuaris dels centres d'atenció primària de Catalunya. Anem a parlar en concret del que ens afecta al nostre municipi. Per a començar, expliqueu-nos, què és això de la meva salut?
La meva salut és un espai digital de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut, com ara, per exemple, el pla de medicació, les vacunes administrades, els diagnòstics, etc. Moltes coses, ara us ho explicarem més detalladament. També dir-vos que és un projecte del CatSalut que va començar l'any 2014 com a prova pilot a alguns centres sanitaris públics. El resultat va ser molt positiu i l'any 2015 es va desplegar per la resta de centres de tota Catalunya. A l'Ametlla de Mar, concretament, es va realitzar un total de 172 acreditacions de la meva salut i aquest any ja es farà el desplegament total a tota la població que pugui tenir accés a aquest espai.
Per tant, doncs, primera arrencada ja amb alguns usuaris i aquest 2016 farem ja el salt definitiu amb aquest projecte de la meva salut. Què més podem explicar d'aquest projecte?
La meva salut, la veritat, és que ofereix molts de beneficis a l'usuari. Per exemple, podem tenir accés d'una manera molt senzilla, segura i confidencial a la informació personal de salut, és a dir, a tota la seva història clínica. Podem disposar de la seva informació clínica personal d'una manera ordenada i classificada en un espai digital. Així, no fa falta tenir informes ni guardar documents a casa. Tenen accés a la informació des de qualsevol lloc, en qualsevol moment, mitjançant una pàgina web. I possibilitat de que el pacient pugui facilitar aquesta informació a altres professionals sanitaris que hagin de prestar-li l'assistència. Per exemple, moltes vegades ens trobem amb usuaris que s'han de visitar un especialista i necessiten resultats de proves i venen al CAP a buscar-ho. Ells ho poden imprimir directament des de casa.
Per tant, doncs, seria una facilitat perquè les persones que necessiten algunes proves mèdiques que oferiu des del CAP o des de diferents especialistes també puguin traure aquesta informació, però ja començant, entenc, per la senzilla analítica que ens fem periòdicament, doncs també treure els resultats i tindre'ls allà i poder fer còpies en paper per tindre-les guardades, per quan tornen al metge, doncs portar-li o tenir tot el nostre historial clínic, per dir-ho d'alguna forma, a disposició. Per tant, aquestes serien les dades, Eva, que podem uh-huh. trobar, no?
Sí, moltes. Te puc dir unes quantes, per exemple, mira, el pla de medicació vigent, de recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics, ja sigui d'urgències, d'ingressos o d'atenció ambulatòria, resultats de proves, exploracions complementàries, inclús també tenen accés a la llista d'espera si la persona s'ha d'intervenir d'alguna pròtesi de genoll, catarata, cirurgia vascular, etc. També disposaran d'una informació com una agenda personal de les visites i proves que tinguin programades al seu centre de salut.
Per tant, no només dades, també tenim aquesta planificació de visites. Vindria a ser que aquí entenc que també aquí es pot fer aquella reserva d'hora, aquella petició de visita que podem fer amb algun altre portal amb el nostre codi de la targeta sanitària, però aquí també entenc que això s'amplia una mica més. Parlaves, mencionaves una cosa, la recepta electrònica, uh-huh. ja implementada al 100%, per entendre'ns, sí. Tothom ja funciona amb recepta electrònica, també és important per a aquelles persones que tenen doncs una medicació crònica, per entendre's, persones uh-huh. grans, persones amb malalties cròniques, aquelles que són ja recurrents, també les seves peticions de medicació o que són sempre les mateixes pautes, això facilita també la renovació de la recepta electrònica.
Sí, perquè molts usuaris ens comenten, no?, que els és molt difícil venir al CAP, per exemple, pues, el que tu comentaves, no?, gent gran amb medicació crònica, que per exemple pues, està enllitada, que necessiten que el seu cuidador estigui al seu costat, i clar, ell s'ha de desplaçar, anar al CAP, agafar hora, fer cues, d'esta manera no cal, sinó que des de casa s'ho pot imprimir directament i ja està, sense sortir de casa.
Entenem que també, si no ho pot fer la persona gran, doncs la seva persona cuidadora, persones pròximes puguin gestionar aquesta informació, també és més fàcil i també agilitza una mica l'administració i també no hem d'esperar a visitar el metge per tal de poder fer alguna mena de tràmits d'aquests ja més recurrents i més usuals.
Exacte.
No només la gent gran, li costa anar al CAP, també la joventut mos costa, i jo he d'anar a fer-me també aquesta, la meva salut, i m'has convençut, i a registrar-nos en aquesta plataforma. Per tant, espero en aquests pròxims dies passar-m'hi després de les festes. Encara tenim les festes davant, però després ens hi passarem. Jo, els que tenim més de 18 anys, tenim accés a aquest servei. Es necessita telèfon mòbil, es necessita correu electrònic i tenir targeta sanitària.
Sí, tenir targeta sanitària individual, sí.
Per tant, amb això, amb aquests requisits, ja es fa una petició per tal de poder entrar en aquest portal de la meva salut, i a partir d'aquí doncs farem un registre que entenc que ens explicaràs, Carme, com ho fan quan arriba algú i s'ha d'inscriure en la meva salut.
Pues és una cosa molt senzilla, mos té que portar la targeta sanitària, i llavors comprovem ja les dades. Nosaltres li donem accés per a que puga entrar a l'espai digital de la meva salut i li donem un consentiment que té que signar, i a més el se quedarà en unes instruccions que ens explica com arriben les coses. Al demanar aquestes credencials se genera un PIN que rebrem al telèfon mòbil, i al correu electrònic rebrem un enllaç. Una vegada que ho tinguéssim això, a l'intentar entrar ens demana crear una paraula de pas de 8 dígits com a mínim, i ens pregunta també la paraula de pas que trobarem a les instruccions, i una vegada que ho tinguéssim tot això complet, pues ja podrem accedir a la pàgina de la meva salut gencamp.cat.
Molt bé, per tant, doncs, primer que tot el que hem de fer és fer aquesta petició al Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Accedireu a aquestes credencials, a través del correu electrònic arribarà una adreça, a través del mòbil un SMS, un missatge de text amb uns números, amb un PIN, per tal de fer aquest procés de registre, i a partir d'aquí, doncs, introduint aquestes dades al portal lamevasalut.gencat.cat, ja podrem accedir-hi. Què és el que farem aquí dins, Carme? Perquè ja sabem els continguts que tenim, però com se distribueix la pàgina? Perquè és molt intuïtiu, és fàcil de poder...
No, és molt senzilleta, molt, molt, molt senzilleta. En els primers passos està el que tens totes les dades teues i reflectires allí, i després ens trobem que n'hi ha les pestanyetes que estan per damunt, doncs les dades personals, informació clínica, medicació, voluntats anticipades, tràmits, els meus controls i la meva agenda. En cada pestanyeta, per exemple, la d'informació clínica, si cliquem allà damunt, ens trobarem que podem triar entre informes clínics, diagnòstics i vacunes. Pues això segons la pestanyeta que vas clicant. Per exemple, la d'informes clínics, pues fa una setmana que m'he fet una analítica i l'he fet aquí al CAP de l'Ametlla. Pues llavors tindria que buscar el tipus d'informe i el centre sanitari que m'ho ha demanat. Llavors pues ja me buscaria el laboratori i la data i on s'ha fet.
Per entendre-nos, aquí tindríem tota la nostra historial mèdica, el nostre historial clínic estaria aquí, o la gran majoria? Hi ha dades més antigues que potser no estan introduïdes, no?
Pues en teoria sí que tenen que estar, En teoria sí que tenen que estar.
Sí, és que bueno, se basa en la història compartida, no?, tant d'hospital com de primària. I llavors aquí trobarem tot allò que s'hagi introduït informàticament.
Informàticament, clar. És important, clar, tenim clar.
Clar, això és molt important.
També hi ha una part històrica que està en paper i que potser no està introduïda, per tant també aquí caldrà també valorar-ho, que no trobarem tota la informació de molts anys enrere, clar.
Però la veritat és que vam fer una tasca molt important d'informatitzar tot el que hi havia en paper, O sigui que hi haurà bastanta cosa, és molt petita la cosa que no pugui estar. Perquè vam fer una tasca d'anys, de fer un registre informatiu de tot el que hi havia a les històries i clíniques de cada persona. Llavors també, si algú no troba algun document, ens ho pot dir i nosaltres fem la sol·licitud. Atenció a l'usuari a l'hospital i llavors ho recuperaríem també.
També és important perquè d'aquesta manera, possiblement no tot, però quasi bé tot l'historial clínic dels pacients i dels usuaris d'aquesta La Meva Salut ho podran veure. I per exemple, jo ara faig una analítica al CAP, tinc forma de saber quan tinc els resultats? Hi ha alguna forma de saber quan puc consultar La Meva Salut els resultats de l'analítica? Més enllà d'anar al metge, a l'especialista, a valorar-los, lògicament.
Sí, normalment, quan ve l'usuari ja al CAP i fa una extracció, si fa una extracció de sang o porta una mostra, ja se li diu, el personal d'infermeria ja li informa més o menys de quan tardaran els resultats, doncs 10 dies, 7 o un dia, depèn de lo que se li demane. Uh-huh. Sempre se li informa.
Se ho informa, però entenc també que després també us podrem consultar a través d'aquest
sí,
portal.
Sí.
Per tant, el que veurem, no deixa de ser una mica també el que pot veure el metge des del seu ordinador en referent a la nostra informació personal sanitària, clar.
Sí, sí, o sigui, el que veurà el metge, el que rebrà el metge, els resultats que ell rebrà al seu sistema informàtic és el que veurà el pacient.
Uh-huh. Per a la gent gran, és molt difícil, Carme, que utilitzi aquesta portal o és força, força fàcil?
Home, és senzill. Segons de quina edat parlem, però bueno, ja tenim els fills que ens poden ajudar o ells mateixos que ens la poden treure.
Per tant, també és important destacar-ho, no? que qualsevol persona, qualsevol edat hi pot entrar.
És molt senzill. Segons el que tu vulguis és clicar la pestanyeta i ahir tens les opcions. És molt senzill.
Facilet, a més, és important que això ho tinguem clar. A més, també cada cop més la gent gran, jo dic la tercera joventut, ells s'apunten ja a aquests cursos d'informàtica, aquests cursos d'internet, i estan també més assidus i més dominats, també amb els mòbils, última tecnologia, whatsapps i totes aquestes coses. També entenem que podran accedir. Entenc que també es pot accedir a través del telèfon mòbil.
Sí, sí, també.
La gent més jove també podem accedir des del telèfon mòbil a lamevasalut.gencat.cat, que és el portal que avui hem volgut parlar al nostre espai del SOMCAP. Ja ho dic, jo sóc un dels que m'he d'apuntar i m'he de ficar a vindre a registrar-me al centre d'atenció primària, però per a invitar la gent, quina recomanació els hi faríem? Quan poden passar a apuntar-se al SOMCAP? Al SOMCAP, a La Meva Salut, perdó. Quan sigui...
Sí, mira...
Esteu sempre oberts a l'atenció?
Nosaltres, pues, el servei d'admissions, estem des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit. Ininterrompidament, o sigui que poden venir quan vulguin, de dilluns a divendres.
Això hem de parlar a la part d'administració, per entendre'ns, el mostrador de l'entrada, sí. Allà fan aquesta sol·licitud, sí. També podem anar al CAP, i no perquè ens estiguéssim malalts, també podem anar a demanar serveis com aquest, com el del La Meva Salut, que avui hem volgut parlar, ara sí, al SOMCAP. Us agraïm, Eva Lizarraga i Carme Aguilar, que ens hagueu acompanyat avui al nostre temps de compartir amb el Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar les qüestions interessants per als nostres oients, i ja us dic, jo passades les festes vindré i m'hi registraré, de ben segur.
T'agafem la paraula.
Jo us dono el compromís. Moltíssimes gràcies, bones festes, que tingueu unes festes tranquil·letes, en aquest sentit, que la feina sigui l'habitual i que no haguéssim tindre... No tinguéssiu més feina de l'habitual en aquestes festes, voldrà dir que tothom us ho passa bé i xala moltíssim. Eva, Carme, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Era la nostra cita del SOMCAP parlant d'aquest projecte de La Meva Salut. Recta final del nostre programa Punts Locals Finit per a tancar l'edició d'avui dijous. Avui la tarda, un dijous més, talla la carretera nacional 340.
Recordem, a 3:15, al lloc de sempre, quilòmetre 1114, a l'entrada al poble, baix del pont just de l'Ametlla de Mar. Recordem també que per avui hi ha convocat ple de l'Ajuntament, serà a les 7 de la tarda, i hi ha 4 punts a l'ordre del dia, més pregs i preguntes, i el ple el podreu seguir en directe per aquesta mateixa sintonia, tant per ràdio com per internet.
Per tant, doncs, també sessió plenària aquesta tarda a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Més apunts.
Recordar a tots els que van comprar participacions de la Grossa, la Loteria Catalana de la Societat, que aquesta tarda la poden passar a cobrar per l'oficina de la sala, al primer pis de la sala, doncs, on està l'Escola de Música, de 5 a 6 i mitja. De 5 a 6 i mitja de la tarda.
I a partir de les 6 i mitja també podem comprar entrades per l'obra de Candelera al Boing Boing, a la taquilla de la Societat, eh?
Sí, es posen avui a la venda i també una hora abans de cada representació.
Important també aquesta cita de teatre per demà i dissabte al vespre.
Recordar que aquesta tarda també es poden comprar abonaments i entrades. En aquest cas, si les entrades pel teatre és a la sala, les entrades pels concerts, per la nit també de Toni Albà i els abonos, és baix a la sala d'actes de l'Ajuntament.
De 7 a 9.
De 7 a 9.
També important, i recordem també divendres, demà divendres, darrera cita per fer-ho durant el matí fins a la 1 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Per tant, aquestes són les nostres propostes. Ja de Candelera, algun apunt més, Fini? Per
recordar les flors, com cada dia, que poden portar per la corona de la Mare de Déu, roses, les dic de cap, roses, crec que... Espera, no ho dic de cap, deixa'm que ho tinc aquí.
Busqueu que ho tens apuntat, eh? Recordeu també aquestes flors tan importants per a la Mare de Déu.
Les roses roges i blanques i també els clavells rojos i blancs. Líliums, gladiol blanc, flor de nòvia, fulla verda i matera o esparreguera. Ho poden portar a partir de demà divendres, el dissabte i el diumenge ja només pel matí.
Per tant,
a l'abadia.
Doncs, a l'abadia, aquestes flors, també, ja sabeu que heu d'anar també a buscar la vostra atxa per a la processó i tenir-lo tot a punt per a aquestes festes. Jo crec que els aparecos ja els tenim llestos, no, Fini? Això ho tenim? Ens falta anar a la peluqueria?
Oi, no, que va. Clar, queda peluqueria, queda esteticient, planxar a última hora la roba, los plats, queda un munt de coses, un munt de coses.
Encara queden preparar-ho tot, los pastissets i corassons d'este cap de setmana.
Ah, sí, Déu vol.
Això hem de posar damunt la taula. Fini, ho hem de deixar aquí i tornarem demà divendres, dia especial, perquè ens visitarà al municipi el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, fent aquesta inauguració de la comissaria, que per cert també podran seguir el transcurs de la jornada a través del Sempre amb tu a la Cala Ràdio.
Doncs demà tenim un dia tapeït.
Un dia de força feina. Demà més i millor en aquest Sempre amb tu. Gràcies, Fini.
Gràcies, bon dia.
Fins demà. Adéu-siau.